En l'art medieval és molt habitual la presència d'animals de tota mena, ja sigui amb la voluntat d'oferir-ne un retrat més o menys naturalista, fidel a la realitat, com convertir-los en monstres deformats i fantàstics. A banda de la intenció didàctica que pogués tenir, el bestiari medieval, present en capitells, retaules, llibres i altres objectes, oferia un aspecte simbòlic molt destacat que s'ha d'entendre en el context social i religiós de 1000 anys enrere. Des que l'ésser humà té memòria, sempre ha conviscut amb els animals, que han estat enemics temibles o companys inseparables, a banda de ser font d'aliment i força de treball. No és estrany que les diferents cultures hagin associat les seves formes i maneres de comportar-se a trets del caràcter humà, i també en molts casos a forces sobrenaturals que s'escapaven de la seva comprensió. Aquests simbolismes es van veure modificats per la Bíblia, els textos dels primers autors cristians, la tradició popular i també per les llegendes sobre l'Orient, d'on es creia que venien les bèsties més monstruoses i fantàstiques. Pels artistes de l'edat mitjana, els animals servien per expressar visions del món i de l'existència humana molt influenciades pel cristianisme, que va subratllar la divisió entre bèsties positives i bèsties negatives, segons l'eterna dualitat entre el bé i el mal. A la vegada, també estaven influenciades per tradicions paganes. Els bestiaris medievals, des dels més antics escrits en llatí del segle X fins al que es van redactar en llengües vernacles a partir del segle XII, recollien els significats dels diversos animals en clau moral i religiosa. Tot i que d'animals es poden trobar els relats de les vides dels sants, més enllà de l'àmbit religiós, també campaven aquestes bèsties. Se les pot veure en representacions de l'amor cortès, en obres de crítica social i en relats fabulosos que els receptors interpretaven com cròniques verídiques. En aquells temps, per l'imaginari medieval, les sirenes, els unicorns, els basiliscs, els dracs, eren tan reals com els elefants i els cocodrils, només que habitaven en terres més llunyanes. Moltes de les bèsties més populars en la cultura medieval han mantingut el poder de fascinació fins just al dia d'avui. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Tu vas seguir Joc de Trons i amb tots els dracs que sortien?
Sí, una mica, sí.
Esclar, tot això avui en dia encara continua tenint un pes, tot aquest imaginari del bestiari medieval, eh? Realment ho veiem. Com ho podem interpretar? Per què les bèsties tenen aquesta càrrega simbòlica que a l'edat mitjana es veu molt clar, però que em sembla que s'ha mantingut de diverses maneres fins al dia d'avui?
Mira, em fas fer una bona reflexió, perquè jo penso que això deu venir molt dels quadres i dels retaules i dels llibres, i a mi m'agrada. És a dir, quan veig quadres aquests animals que alguns m'inspiren fascinació i enamorament i altres em fan por, no sé si hi ha del coneixement de la infància, etc, a mi m'agraden. És a dir, em crida la representació del mal, quan et surt aquell dimoni, tan dolent, ho veus igual, equivalent al pecat, a la maldat, a l'avarícia, al pitjor del món, i al revés, no? Altres animals. Suposo que això és un imaginari col·lectiu sobre la bondat i la maldat, sí, jo crec que sí.
De fet, continuem atribuint als nostres animals domèstics, diguem-ho així, virtuts. Hi ha una humanització molt clara dels gossos, per exemple, o dels gats, és una cosa molt evident, o fins i tot amb els dibuixos animats, els Disney de companyia, la humanització ha estat constant.
Amb els ratolins.
Sí, els contes de Grimm, etc. els germans Andersen, etc. Molta gent ha atribuït, des de etapes molt antigues fins avui en dia, aquest caràcter especial dels animals, molt lligat al caràcter humà.